Camins.
A veure, que estic bé, eh? Res, només una mica de mal de gola, el típic d'aquesta època de l'any. Però bé, estic bé. Només una mica de maldosos, una mica de malestar general, segurament una mica de febre, suors freds, alguna al·lucinació. Però res, que estic bé. Que perfectament puc fer una hora de directe sense cap problema. M'ha convençut la Diana Silva, eh? La nostra cap de continguts. Li he dit, Diana, que igual no estic avui jo per a directes. I m'ha recordat el conveni i tal, i dic, ah, doncs sí que estic per a directes. Però res, que estic bé, eh? Una mica de descomposició general, bé, content de fer ràdio amb una tassa de brou de pollastre i somiant amb un sofà. Ai, tirarem endavant entre suors fredes i al·lucinacions. Bona vespre d'aquest dilluns 14 de novembre del 2022. Compte enrere per arribar al Nadal, amb molts continguts de Nadal ja en aquesta ràdio i a tot arreu, fins als dallonsis del Nadal abans d'hora. En fi, columna d'opinió. Dia 1, després de compartir minuts de ràdio amb Iván González, Jordi Cerdà i Carla Buigas, els dos primers per fer-nos partícips de les seves opinions al Totum Revolutum, i la tercera per seguir fent amics arreu de Catalunya traient les misèries de pobles estimadíssims d'arreu del territori. Molta sedició, que és el tema de moda en la tertúlia, sedició per aquí, sedició per allà, i que no falti de na. Si voleu recuperar els nostres continguts de divendres i de cada dia, podeu trobar-ho tots els nostres comptes de Twitter i d'Instagram pilotats per Maria José Mendoza, Ben Merillou, Aléjate Merillou, cosetes de la redacció. Recordeu, ens podeu trobar a Twitter @caminsestel, a Instagram caminsestel, i en directe a l'aplicació Radio Estel oficial, el Tinder. Si voleu una cita amb qualsevol de nosaltres, allà esteu, feu adelante, adelante con este, i ja està. I al web radioestel.cat, la ràdio de sobremesa. Abans de seguir, tenim un concurs, amb una entrada doble per vosaltres. Divendres s'estrena, aquest divendres, a Barcelona l'espectacle Cru de Navajas, l'Último Mecano, divendres dia 18, i si voleu anar-hi amb un acompanyant és molt senzill, busqueu el nostre compte de Twitter, ja sabeu, @caminsestel, el seguiu, feu retuit, i entre tots els que ho feu, demà dimarts farem el sorteig i aneu allò per gentilesa de la Charito Films, que coprodueix el show, a passar una nit màgica amb Cru de Navajas, l'Último Mecano. Avui dilluns us hem preparat una Macedònia nova, com cada nit, Macedònia de tres parts, dos esportives i una històrica. Abans que res, l'actualitat de nou de la mà de Carla Buigas i Pere Juventí Balcells, un Pere Juventí renovat perquè ha anat al barber i està guapíssim. Després fem palès la nostra vocació esportiva, que ha guanyat terreny aquesta temporada els dilluns. I a més, l'actualitat ve molt farcida de notícies esportives aquests dies. Tenim el Mundial de Futbol trucant a la porta. Arranca diumenge que ve amb el partit inaugural. I, clar, es tracta d'un Mundial una mica especial, a l'hivern, un país de dubtosa reputació. Comentarem tot amb el nostre analista de capçalera, l'escriptor i exfutbolista Jacinto Elà. A més, xerrarem una mica de la Copa, d'Mbappé, de Cristiano Ronaldo, la cara amable del futbol. I a la part final del programa, molt contents perquè tindrem una nova edició de la Pestanya de Clio, una tercera entrega amb la nostra secció d'història, història distesa, avui molt centrada en els descobriments, a veure què ens fan descobrir. Ho farem amb els grans Marc Sagués i Albert Colell. La ràdio nocturna de la casa, des d'ara i fins les 9, ens posem en marxa, Ferran plantat sobre un andamio, vigilant com fa Luis Enrique, Paula, la psicòloga de l'equip, jo com Ansu Fati, amb ganes, però una mica tocat, que rodi la pilota.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Mundial, la Copa mola, persones egocèntriques. A partir d'ara obrim temps d'esports al Camins. És un trabajo sucio, però alguien tiene que hacerlo.
Camins, segona temporada. Nous continguts amb la tonteria de sempre.
Jacinto Elá, exfutbolista professional, també autor de dos llibres, Futbol B, el que m'hauria agradat saber quan era futbolista i ningú no em va explicar, i el segon llibre és Ulisses, diari d'un futbolista pobre, llibres molt recomanables que m'agrada recordar-vos. És el nostre analista de capçalera, acudeix fidelment a la cita amb nosaltres molts dilluns de la nostra vocació esportiva. Ell va jugar a l'Espanyol, també a les categories inferiors de la selecció espanyola. Ens ve molt bé per comentar el que ve ara mateix. Ja el tenim a l'altre costat del fil telefònic. Jacinto, bona vesprada.
Bona vesprada, una correcció.
Ah, digues.
Cinc llibres, però bueno. Només...
Ah, cinc llibres.
Sí, però ara no parlarem d'això.
Bueno, bueno.
Ve traduït al japonès fa una setmana.
Al japonès, ah. Al japonès, sí. Però l'últim és el del diari d'un futbolista pobre, no? L'Ulisses.
No, l'últim és la cara amable del futbol.
Ah, vale, vale. I aquest està traduït al japonès, diu?
Futbol bé, el primer.
Vale. Doncs escolta, això ens ho has d'aclarir bé, perquè si et fem la...
Tindrem temps, ja tindrem
l'esmena,
temps. La veritat, és... crec que és més interessant.
No, més interessant no, però normalment et truquem per comentar l'actualitat. Escolta, molt bé, això li comentes al Ferran i ho posarem correctament i li comentarem correctament als nostres oients. Bueno, què tal tot? Ja sé que normalment estàs fregant la perfecció, però m'agrada tornar-lo a escoltar, Jacinto. Fregant la perfecció?
Sí, es pot dir que sí, encara que sigui una mica cansat perquè entreno uns nens, però crec que estan entrenant molt bé i estic a casa després de prendre el cafè. Ah. Llavors, fregant la perfecció.
Molt bé, home, ara estàs a gust, acabes d'arribar a casa després d'aquest entrenament. Fantàstic. A veure, diumenge que ve comença un mundial diferent, el primer mundial de la història que arrenca en aquestes dates, que arribarà pràcticament fins al Nadal. Això és, com ja tothom sap, perquè al Qatar, que és on es desenvoluparà, on tindrà lloc aquest nou mundial, les temperatures són absolutament insuportables a l'estiu, els futbolistes no podrien suportar-lo, per tant, ho han traslladat a l'estiu perquè sigui, bueno, com a mínim, puguin jugar sense desmaiar-se. En aquest cas, podem parlar una mica de com es presenta el Mundial, també et demanaré al final de la conversa, però vull trucar-te perquè aquest Mundial ha tingut moltíssima controvèrsia, i tu que ets una persona que t'agrada opinar, que tens una visió moltes vegades alternativa d'aquestes coses, doncs m'interessa saber el que opines. Perquè, atenció, prop de 2 milions de persones provenients de països com l'Índia, Bangladesh, Nepal, Kènia o les Filipines han estat encarregades de construir i proveir de serveis faraòniques i infraestructures d'aquest Mundial de Futbol que pràcticament s'han construït del no-res. Tot i això, darrere d'això hi ha desenes de milers de casos d'abusos laborals, condicions infrahumanes de treball, xifra escandalosa de morts que diverses ONGs denuncien però que les autoritats catarianes en principi neguen. Estem parlant perquè diu el diari anglès The Guardian, i que va fer una tasca d'investigació, va denunciar, de 6.500 morts d'aquests treballadors provenients de diversos països que haurien mort a Qatar des que el país va aconseguir l'organització del Mundial fa més de 10 anys. Més morts que els atemptats de l'11S, que no van arribar a 3.000 en principi. Clar, hi ha altres coses, però amb aquestes dades, una primera opinió de que la FIFA, Jacinto, porti un Mundial a un país així, amb aquestes condicions?
Bueno, ja coneixem com va ser escollida aquesta sede, casos de sobornos, comissions que es van dur a terme per donar-li la celebració del Mundial a Catalunya.
Sí.
Llavors, això ho sabem ja des de fa anys, però ja no es podia aturar. Bueno, ni l'hem d'aturar, perquè al final la FIFA és una organització privada que... El que passa amb el tema del futbol, que com a tots ens agrada el futbol,
sí,
pensem que som els propietaris del futbol. I no, només som els clients, els observadors, ja sigui a nivell de selecció, de FIFA o de clubs. Mm. Però com és una cosa que seguim des de que som petits, pensem que som nostres. Però no ho som. I quan abans ho acceptem, millor. Nosaltres com a espectadors no podem fer pràcticament res, perquè què dius? No veig el Mundial, si no vols tu, veurà un altre. És una decisió ja personal i és una cosa que ja atanya els governs, les federacions, però és molt tants diners que molta gent fa oïdes sordos i no toquen el tema com s'hauria de fer. Llavors no me preocupa, la veritat, no me preocupa perquè jo no puc controlar-ho.
Bueno, això està, evidentment, tens tota la raó, nosaltres no podem controlar-lo, però A veure, com t'ho dic? Jo penso que es pot fer una mena d'analogia. És com quan t'expliquen un acudit d'aquests d'humor negre, en què es fa un humor transgressor. Bé, això cada vegada es fa menys, però a lo millor en un moment donat, en un sopar, algú explica i et fa gràcia. Però et sents una mica culpable perquè t'estàs rient d'una cosa que és tràgica realment. Bueno, aquí tenim un mundial, a tothom ens motiva perquè realment els mundials tenen una mística, tenen un encant. Els que ens agrada el futbol realment és una cita, doncs, que normalment es forgen moments fantàstics d'esport, d'història. Darrere hi ha normalment nacions, hi ha molta il·lusió, però clar, que sigui a costa de totes aquestes morts, que jo crec que és el més escandalós, tot i que tenim també, segons un informe encarregat per la FIFA, l'esdeveniment hauria de generar 3.600 milions de tones equivalents a CO2. És a dir, una contaminació brutal des de tot. Ara que està tan de moda el tema de, bueno, tan de moda, perquè és necessari, el tema del canvi climàtic, el tema de cuidar el planeta, doncs allà s'està fent barbaritats. Després tenim la pròpia natura del país, de Qatar. Hi ha una llibertat d'expressió restringida, no es pot, se silencien les veus crítiques, les dones continuen estant discriminades a la llei i a la pràctica, hi ha una tutela masculina, el tutor és l'home, bueno, el seu pare, és a dir, no tenen llibertat.
Per mi el major problema amb aquest mundial és aquest de les dones. Sí. Hi ha mil coses, contaminació, el que tu vulguis, però sobretot el tema de les dones,
clar,
que més o menys tenim ja superada a la resta del món d'alguna manera, allí està en un nivell.
Sí.
Que és esclavitud, la tutelació de la seva pròpia parella, em sembla una cosa molt greu. Mm. I no esperen canviar-ho amb un mundial, com deia Rubiales, que portem Aràbia Saudita, no sé on, la final de la Copa del Rei, Supercopa,
sí,
i ajudem a les dones. Dius, què estàs dient, fantasma? Doncs la FIFA pensa també que ajuden els països fent això quan el que passa quan se celebra un mundial a països que no tenen aquesta tradició futbolística és que deixen els estadis buits, molta gent es queda penjada, per exemple, aquests treballadors han treballat, molts han mort perquè han treballat en unes condicions lamentables, okay, altres, sí, treballaran fent d'aficionat o de no sé què.
Ah, bueno, és que el tema...
Després, sí, quedaran, sí, en un no-res, i si tornaran el passaport, no els hi tornaran perquè, a més, els hi guarden el passaport.
No, és terrible. Estàs traient temes... Clar, és que hi ha moltes coses. Jo crec que, en aquest cas, tu ho has dit bé. O sigui, què has de fer? Mirar-lo o no mirar-lo és una decisió personal. Evidentment, el que és la competició, quan xulin l'inici dels partits, doncs allò són 11 jugadors contra 11 jugadors i, bueno, és l'esport, no? Però tot el que envolta realment fa una pudor increïble.
Sí, a mi d'inici, sí, el tema com s'estan plantejant les eleccions, la presentació de jugadors,
sí,
em sembla que s'estan rient de la gent. Ho dic així, de...
Per què ho dius? Per aquests shows, els shows que estan muntant una mica...
Shows per presentar jugadors, què és, per als nens petits o què? Jo tinc 40 anys. Penso que una persona adulta veu això i diu, a veure, dime los nombres y corta el rollo.
Bueno,
suposo que ho fan per als joves, els nens petits, i bla, 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 però crec que és un show. Digo, a mi no m'importa que facis aquest show a un teatre. Jo vull veure que ajudin bé i ja està, però després la meitat de partits són superespeculatius. Mira el Mundial de Rússia, que quasi sempre van a penals o a la pròrroga perquè sí, que arriba el Mundial, que arriba el Mundial, i van con el freno de mano, toma.
Sí, bueno, és, realment, mira, l'únic, jo crec, dels pocs seleccionadors que van fer una llista normal amb un vídeo en el que anava esmentant els jugadors amb molta naturalitat i sense parafernàries, crec que va ser la selecció d'Argentina, justament, que és de les que més passió i amor tenen pel Mundial. Per tant,
Argentina no va fer el vídeo aquest que anaven a totes les ciutats?
No, això va ser Uruguai.
Va ser Uruguai, no?
Sí, 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 sí.
Això, vale, vale.
Això va ser Uruguai. Argentina era Scaloni en el seu despatx amb un paper dient els porters, els defenses, sobri. Jo crec que va ser l'única selecció que va fer aquesta llista pública de manera sòbria. I estic d'acord, jo no havia vist mai aquest show per anunciar els jugadors. Tens raó, que avui en dia hi ha molta tonteria amb el tema dels streamers i...
El show que futbol.
Sí, 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 exactament. Escolta, hem fet una primera part de repassada. Si et sembla bé, Jacinto, i ens esperes, fem una pausa que hem de tirar una publicitat molt ràpida i rematar que tinc més temes per tu. Et sembla bé?
Endavant.
Doncs vinga, una pausa ràpida i tornem amb Jacinto Elà amb la nostra vocació esportiva, per fi, realitat.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, el Garraf, 96.8.
Camins.
És una mica el Robert Langdon català. Saps qui és Robert Langdon?
Bueno, no, però no sóc ni Robert Langdon ni sóc català.
El magazín de la vesprada.
Què són les tradicions hermètiques?
Pues aquelles que se pueden asociar con el nombre de Hermes. Y por extensión pues sería pues aquellas que tienen que ver con la simbología, la cábala, la alquimia.
A Radio Estel.
Un minut i arribarem a 8:45. Això és Camins, això és Ràdio Estel, això és la ràdio nocturna de la casa. Ja sabeu que els dilluns li hem donat canxa, mai millor dit, a la nostra vocació esportiva. Ens agrada molt aquí a l'equip de Camins i vam aconseguir suplicar una mica al TEAC que es deixés aquest espai d'esports i el gaudim, perquè al final també és interessant aquesta reflexió d'aquest negoci esport que doncs belluga tantíssimes passions i també diners. Estem parlant amb Jacinto Elà, que és un dels nostres analistes de capçalera. Fem un gir, Jacinto, si et sembla bé, perquè volia demanar-te l'opinió d'un personatge que aquí a Catalunya massa estimat no és. Jo crec que no és massa estimat. Jacinto, continues allà, eh?
Sí, vale. 100%.
No és massa estimat, jo crec, el lloc, més que en els seus propis equips. Això ens passava una mica a nosaltres, als barcelonistes, amb Stoichko, per exemple, no? Era molt, molt detestat en la resta dels equips i als barcelonistes ens agradava aquesta rauja que tenia Stoichko. Bueno, parlem de Cristiano Ronaldo, perquè ha deixat unes duríssimes paraules contra el Manchester United, el seu club actual, en el que no està jugant massa, en el que no està tenint protagonisme en aquesta temporada. Ha parlat de que se sent traït pel Manchester United i ha dit que Erin Ten Hag, el seu entrenador, diu que no li té cap respecte. Ha parlat, bueno, evidentment, ja se sabia que hi havia un problema per la seva actitud corporal que hem vist durant molts partits, molts resums, però ho ha fet explícit en una entrevista que sortirà a la llum entre dimecres i dijous, però que ja hem tingut inputs. Com valores tu que un futbolista surti a rajar del seu equip actual, tot i que no estigui jugant, per exemple?
A mi, la veritat és que em dona llàstima i algú dirà, per què dona llàstima si està forrat, té més diners que tu, pots comprar-te la teva vida? No puc comprar la meva vida perquè és impossible. A mi em dona llàstima que una persona que tingui una carrera com la que té, una atenció mediàtica com la que té, l'utilitzi per fer mal al seu club, al seu exentrenador, al seu entrenador, al seu entorn i fer-se la víctima. Qualsevol que el miri, el veu caminar pel carrer o per on vagi i dius, tu ets la víctima de què? És la víctima de tu mateix, del personatge que t'has fet i de la por a retirar-te. S'està apropant a la retirada,
sí.
I dona por no sentir-te igual. I jo crec que és aquesta, el problema el té amb si mateix, perquè no pots dir, m'han traicionat, m'han hecho esto, m'han hecho eso. I tu què has fet? Tu què has fet? No, jo no demano autocrítica, perquè l'autocrítica la de fer un mateix, no demanar a altres persones. Però està acusant a gent que ja no està en el club. Diu que Rasnik no és entrenador perquè ell no el coneixia.
Sí.
Hi ha moltes coses que tu no coneixes, fenomeno, i existeixen. No valores a les persones que no estan al teu nivell en quant a títol o diners, però qualsevol entrenador pot sentir-se entrenador i no ha d'esperar que vingui Ronaldo a ratificar-li, però el que està fent el United, quan encara no sap ni on anirà, em sembla una estratègia dolentíssima.
T Tenim unes declaracions que m'agradaria rescatar. Les vaig escoltar arran d'aquesta entrevista a les xarxes socials i em semblen duríssimes. Es tracta de Florentino Pérez, president del Real Madrid, que, com tothom sap, és el club on ha militat molts anys Cristiano Ronaldo. Recordem que el diari El Confidencial va publicar fa un any més o menys uns àudios filtrats pel president del Real Madrid, Florentino Pérez, en què carrega, entre altres persones, també carrega contra Raúl González, per exemple, contra Iker Casillas, però en aquests que escoltarem parla de Cristiano Ronaldo i de José Mourinho, que era l'entrenador, era per a aquelles dates. Són de l'any 2012. Aquest és Florentino Pérez, casat, parlant d'aquests dos personatges, Cristiano i José Mourinho.
Pero si está loco, si este tío es un imbécil, es un enfermo. ¿Qué joder? ¿Crees que es normal? Es que no es normal. Si fuera normal no haría todas las tonterías que hace. Estos son tíos con un ego terrible, malcriados, los dos, el entrenador y él, y entonces son tíos que no ven la realidad como tú, porque los dos pueden ganar mucho más dinero, como te digo, si fueran de otra manera. O sea, son dos anormales, porque aquí estamos hablando de mucho dinero en el tema de los derechos humanos. Con esa manera desafiante y tal, que cae mal a todo el mundo. Si la publicidad es lo contrario.
De unido a Florentino Pérez, clar, és de un punt de gràcia, no?, escoltar-lo amb aquesta naturalitat, una cosa que mai diria si sapigués que l'estan enregistrant o en unes declaracions públiques, no? Però, bueno, en aquest cas, a mi, de tot el que diu, hi ha una cosa que crec que tu l'has esmentada també, Jacinto, que és el tema de viuen en un altre món, viuen fora de la realitat, no?, perquè tenen una pasta brutal i, en aquest sentit, són persones que estan fora del món.
Clar, és que quan parlem de persones com Florentino Pérez, que pot agradar més o menys, però és una persona que té 65, 70 anys, jo que sé, una experiència vital, que ja amb 40 anys no he tingut i potser no tindré. I quan te diu coses de, en aquell moment, d'un jugador de 20 i pico anys, i te diu aquestes coses, és que sap del que està parlant. I per això a ell no li impressionen els jugadors de futbol encara que els col·leccioni. No li impressiona un Cristiano Ronaldo un tal, per això els ven, sense cap problema, perquè sap que tu ets un futbolista, no vulguis intentar intimidar-me i tractar amb ells una persona que està fent negocis del nivell que fa, que quasi compra un país, el desgasta. Quan diu aquesta declaració de Cristiano, és que ha encertat. També ho deien Casillas, com un niño pequeño, era ho estic veient
a TikTok, és terrible, era de Casillas.
A TikTok i a Twitter. Clar, va encertar molt perquè té una visió del món que pot ser amb l'edat curada que la nostra.
Jacinto Ela és exfutbolista, és analista, ara entrena nens també, dona aquí la seva experiència per portar endavant equips de nens. És autor de 5 llibres, en aquest cas 5 llibres, els repassarem properament i ens ajuda molts dilluns a repassar l'actualitat, sempre amb la seva mirada diferent, alternativa, una mirada que desmitifica el futbol i el posa una mica en la realitat. Jacinto, moltes gràcies per estar amb nosaltres un cop més.
Una abraçada enorme.
Abraçada per tu també. Doncs ho dèiem, mundial diferent, mundial d'hivern, mundial de Qatar, un país sense tradició futbolística que està envoltat de moltes polèmiques. Per conèixer una mica el que ens depararà el futbol mundial, aquest mundial de futbol que començarà, recordem, diumenge que ve, amb un partit inaugural a les 5 de la tarda entre Qatar i l'Equador, hem convidat a la nostra veu d'esports i de cultura de la tarda, la Carla Buigas, que ens faci un petit informe per tenir 4 idees, o 5 o 6, o les que ella vulgui, per situar-nos en aquest mundial. Carla Buigas, bona vesprada de nou.
Bona vesprada, Rafa.
Encantat de rebre't un
Gràcies.
Altre cop, sempre és maco. Què ens expliques d'aquest
mundial? Mira, és molt aleatori el que porto, però ja m'agrada que
aleatori.
Sigui aleatori.
Vale.
Primer de tot, ens situarem una mica.
Val.
Com tu deies, es fa Qatar, comença aquest diumenge, i, evidentment, el partit inaugural el juga a Qatar contra la selecció anfitriona, i dius, poca tradició futbolística, és la primera vegada que Qatar està en un Mundial.
Imagina't, tradició zero futbolística, en aquest cas.
A veure què passa i fins on arriba la selecció de Qatar. Serà aquest partit...
En principi, jo crec que poques expectatives han de tenir.
Està entrenat per un català, Félix Sánchez, i a Catalunya sí que s'ha tingut més tradició de futbol. És que no, jo crec que no sabem. No. És com que costa fer previsions, no?, d'aquest aquest Mundial, no trobes?
No ho sé. Jo sí que sé que és cert que aquí tenim tots, jo crec, una mica les ganes, tothom, de que Messi, perquè estimem molt Messi i sempre escoltem, no, que els argentins en aquesta comparació infinita entre Maradona, digo, Armando Maradona i Leo Messi, doncs Messi no ha fet el que va fer Maradona per Argentina, que és regalar-los un mundial ell sol pràcticament, recordem, a Mèxic 86, i ens agradaria, jo crec, que arribés a aquest punt perquè Messi ja definitivament fos millor que Maradona, jo per tothom.
Jo t'he de dir que tant de bo passi això, i jo sóc una d'aquestes persones que penso, ostres, tant de bo...
A part d'anar també amb el teu equip...
Que és Austràlia. Clar, jo Austràlia, i després com... probablement no passi de la fase de grups, doncs aniré
ahir ens pujarem a l'autobús de
però sí que crec que també s'està fent, que suposo que també és lo seu, no? Però com molta pressió sobre que aquest és el Mundial de Messi.
Home, sí, jo crec
i
que sí.
I jo crec que això també... L'altre dia que jo deia aquí que en el Mundial es passava molt malament, jo va de veritat que jo ho passo molt malament perquè sento molt aquests partits i saber que hi ha aquesta pressió cap a Messi, cap a Argentina, ostres, ja ara, abans de que comenci, ja em sap greu pel que pugui passar.
Mira, jo no ho sé, ara estava reflexionant i pensava, bueno, tal vegada és el Mundial en què Messi tingui menys pressió perquè igual ningú ja se ho espera. Ja tothom diu, bueno, és un Messi una mica vingut a menys ja en l'ocaso de su carrera. No ho sé, a lo millor aquí
clar, és que també el que fa molta gràcia d'aquest Mundial és que hi ha bastants equips
probables.
Espera que... M'he equivocat, no equips. Hi ha bastants jugadors, sí. Bastantes llegendes, que és com una mica el seu The Last Dance.
Ah, vale.
Que no és només el Mundial de Messi.
Efectivament.
Sí, també Cristiano Ronaldo també és el cinquè Mundial que jugarà i també té 37 anys.
Bueno, tu ens deies, no desvetllaré cap secret en la redacció, que la teva il·lusió seria un The Last Dance entre tots dos, no? Després de la rivalitat que ens van regalar aquí a la Lliga Espanyola.
Sí, una final Portugal-Argentina i que fos com aquest Last Dance, però clar, també recordem que Dani Alves també juga aquest Mundial.
Home.
I té 39 anys, i també ja doncs, no crec que amb 43 d'aquí 4 anys torni...
Bueno, de Alves podem esperar qualsevol cosa.
Sí, perquè, sí, mai se sap.
Perquè està boig, està més
també
boig.
També últim Mundial probablement de Lewandowski.
És veritat, juga Lewandowski.
Que mira, és...
Polònia,
també té bastanta pressió, jo crec, Lewandowski, perquè ha de guiar Polònia.
Però Polònia no el pot seguir en aquest cas. O sigui, ell lluirà en algun moment, segur, perquè és molt bo, però en principi no lluirà. Per tant, i la selecció espanyola, què em dius? És que a mi em motiva per Luis Enrique, tu ja ho saps.
A mi, ara, a veure, sent sincera, em passa... Sí que per Luis Enrique em...
Perquè em cau molt bé, Luis Enrique.
Em motiva, però no et passa una mica com amb el Barça, que com hi ha hagut aquest canvi generacional a la plantilla, és com una mica que no ho saps, que encara no has agafat carinyo i ni confiança.
Home, és que dels darrers èxits de la selecció espanyola, que per cert, com va dir Eric Cantona fa poc, no és que Espanya guanyés el Mundial, el va guanyar el Barça, això ho va dir el mític Eric Cantona, jugador francès del Manchester United. Doncs clar, ahir teníem molt posat el cor per molts jugadors. En aquest cas...
O ja també per la selecció en si,
i
no?
Del Bosque, que era entranyable també. És que
sí,
Bosque...
i era com que, bueno, és una selecció que havia crescut bastant junta i a l'últim Mundial és com que jo també sentia que era aquesta selecció que és una mica la que hem vist durant molt de temps. Ara és com una selecció nova.
Falta una mica de carisma, jo crec, en la selecció espanyola.
Jo crec que es veurà aquí. Es veurà en aquest... Jo crec que es veurà en aquest Mundial.
Falten líders.
Que encara, o sigui, crec que encara no podem fer-nos una idea perquè s'ha vist poc aquestes...
Tot i que el líder sempre diu Luis Enrique que ell és el líder, perquè ell té un ego enorme.
A mi em sembla correctíssim que digui aquest tipus de coses,
jo
perquè
de Luis Enrique...
a més, és que és això, amb el carisma que té aquest home, pot dir el que vulgui. Surto jo en una roda de premsa i faig aquestes declaracions i la gent em diu, bueno, de què vas?
O jo.
Però surt ell i ho pot dir, ho pot fer, clar que sí.
A mi m'encanta. Jo és que, més enllà dels partits de la selecció espanyola, les rodes de premsa i compareixences de premsa de Luis Enrique no me les perdo. Perquè és que sempre té un punt que dius, aquí està genial.
A tu t'encantaria ser el seu amic.
A mi sí, és de les
tu
persones...
Tu parles d'ell com de... És que vull ser el seu amic.
Jo, diverses persones en aquest món m'agradaria... No, amic tampoc, però una canya amb ell... Jo sí que em fotria amb Luis Enrique, dels pocs que tal vegada em motiven. Ell, Sergi Pàmies, Valdano i Santi Jiménez.
Doncs ja el trucarem al Lucho perquè vingui a...
Sí, home, sí.
Vols que t'expliqui una mica com funcionarà o no tenim temps?
Mira, saps què passa? Que ens hem deixat anar de manera tan encantadora, Carla, perquè has estat encantadora, i jo crec que hem fet la tertúlia que que, bueno, que no estava prevista, perquè no hem tocat els guions, però no. Ens ha sortit de dins i la gent jo crec que s'ha situat en el que és el Mundial. M'ha agradat
sí.
molt.
Aquí bé. A mi també.
Està molt bé. Per tant, guarda tu, perquè tenim molts dies per endavant. Pots fer-me l'informe
bueno,
un altre dia.
Direm que el primer partit d'Espanya és sí. el 23 de novembre contra Costa Rica.
Contra Costa Rica. Perfecte. Doncs això
així
ho anotem.
Ja fem una mica de cas al guió.
I podem dir una cosa, ara ja tallem de seguida. Dir una cosa. Clar, molts partits seran en directe mentre succeeix el Camins. Mentre estem nosaltres
sí,
fent Camins.
Sí, són des de dimarts partits a la 1, a les 4, a les 7 de la tarda i a les 10.
O sigui,
podem fer prèvia de partit, postpartit i partit.
Imagina't si tenim ahir possibilitats de seguir el Mundial. Ho farem, perquè som els que tenim la vocació esportiva en aquesta casa.
I perquè som així de pesats.
I perquè som així de pesats i si la gent es cansa, doncs que després es posin el podcast de Pol Massà o de Mercè Raga. Escolta. Carla, moltes gràcies.
A tu, Rafa.
Us hem omplert dels continguts d'esports, però ara fem un canvi de test, això és la Macedònia, i parlarem d'història, que també ens ve molt de gust.
Ràdio Estel.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita-la a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Si els busques, els trobes. Si t'has perdut algun programa de Ràdio Estel, el tens a la ràdio a la carta de radioestel.cat perquè tu triïs quan escoltar el que tu vols escoltar. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Això és Pestanya de Clio. Us explico. Parlem d'història.
Camins.
Tenim YouTube. YouTube, iVoox, Solsona FM.
Ràdio Estel.
Perquè sou de Solsona, eh?
Som molt de Solsona.
Expliquem històries.
Doncs el separador que precedeix aquesta secció, quan falten 15 minuts, una mica menys per arribar a les 9, ja ens diu el que ha de passar ara mateix, la pestanya de Clio. He de saludar dos persones que són dos cracs, Marce, que és bona vesprada.
Hola, molt bona nit, què tal?
Molt bé, ui, la teva veu, ens encanta la teva veu, Marc, estem molt enamorats de la teva veu aquí en aquesta casa. Hem rebut missatges parlant de la teva veu. I saluda també...
No fotis?
Sí. Ja et passaré...
I puc saber què diuen?
Home, que és seductora. Ja et passaré contactes. Tu que ets una
Ostres,
persona...
Ostres, telèfons i tot.
Home, i tant. I si vols demanem fotos. Aquí no ens estem de res a Ràdio Estel. I l'Albert Colell, també el podem saludar. Albert, bona vesprada.
Hola, bona nit, amb una veu no tan sexy com la del Marc.
Bueno, però tens el teu públic segur. No ens ha arribat en aquest cas cap comunicació, ens ha arribat per al Marc, però estic segur que tothom tenim el nostre públic.
Jo et puc assegurar que el té l'Albert, el públic.
Ah, mira, veus tu, Albert, ja tens aquí la dada que ens passa el Marc. Escolteu, aquests dos nois fan un podcast sobre història que és fantàstic, Nois de Solsona, es diu Els Ulls de Clio, el podeu trobar molt fàcilment teclejant a Google, el teniu a totes les plataformes, com escoltàvem també en el separador, i aquí ens fan un tas de la seva gràcia. Fem una secció que és una mica la pestanya de Clio. Nois, estic a les vostres mans, soc tot vostre.
Va, doncs saltem-hi. L'última vegada que vam parlar aquí, que estàvem aquí fa un meset, vam parlar dels robatoris d'obres d'art, sí. Aprofitant que l'art era notícia. Te'n recordes, Rafa?
Oh, i tant, sí.
I és que s'havien produït diversos atacs a quadres per part d'organitzacions ecologistes per protestar contra l'inacció envers el canvi climàtic, sí. I encara s'estan produint, de fet, i ja han arribat aquí a l'Estat i a Catalunya. I avui tornem a portar un parell de notícies que ens serviran d'excusa pel tema del que us parlarem. Comencem per la primera, que és d'avui mateix, sí. I que el titular diu més o menys així: troben el text més antic en llengua predecessora de l'euskera, i entre parèntesi, diguem, el cita textualment una paraula basca, que és Sorioneku. I com que jo no en tinc ni idea, deixaré pas a l'Albert que continuï, que en sabrà més.
A veure, Albert, escolta'm.
No sóc un expert en basc, però el terme que ens ha dit el Marc vol dir afortunat, i és l'única inscripció que s'ha pogut desxifrar de l'anomenada Ma Dirulegi, que és una peça trobada a Navarra, i que es considera el text més antic en llengua bascònia. Llavors, es data del segle I abans de Crist, i això es va trobar el 18 de juny del 2021, l'any passat, però no ha estat fins aquest any que l'equip d'arqueòlegs, geòlegs, restauradors, químics, epigrafistes i lingüistes l'han pogut desxifrar.
Entre
veure,
tots...
Clar, si sí. Una cosa així, no ho pots fer amb dues persones, és tothom allà i molt implicat.
Bueno, ja veig, imagino que també molt emocionats, molt bé. Saben què significa en sues històries d'abans? Afortunat, en aquest cas.
Afortunat, sí.
Jo pensava que seria una cosa de l'Atlètic de Bilbao o dels estatuts de l'Atlètic o algo, però bueno, ja està bé. I hi ha una segona notícia que té a veure també una mica amb el que ens esteu explicant.
Sí, a veure, jo us llegeixo el titular, si vols, com m'hem fet abans, i ho expliques tu, Albert, o què?
Vinga.
Sí, digues, Marc.
Va, doncs la notícia que us portem segona és de la setmana passada, com que no hem pogut passar abans per aquí a Ràdio Estel, doncs l'hem guardat al calaix, i diu més o menys així: un tresor enterrat al fang. Troben 24 estàtues de bronze en unes termes romanes a Itàlia. Tot teu, Albert.
Doncs les estàtues tenen més de 2.000 anys, estan datades entre el segle II i I abans de Crist, entre el segle II abans de Crist i el segle I després de Crist, ara, i és un període important perquè va ser l'època de transició entre etruscos i romans. Llavors estaven enmig del fang en uns antics banys termals de la Toscana, a la província de Siena.
Molt bé, no sabem de què eren les estàtues en aquest cas de bronze, segurament no eren souvenirs de l'època per turistes, això segur.
Era massa gran de souvenirs.
I si us sembla, ara que estem una mica en context, com fem sempre, després de situar-nos, saltem al gra... I veuràs que portem dues notícies amb un mateix rerefons, Rafa, que ja ho has pogut lligar segur, sí. Que és l'arqueologia.
L'arqueologia, Marc. Nosaltres... Sí.
Sí, aquest seria com el tema del que us parlarem avui, aquests 13 minutets que ens queden.
Vale.
No venim a parlar d'arqueologia com a tal, sinó que, igual que la setmana passada, aprofitem la notícia... doncs per aprofundir en alguna cosa relacionada. I avui us parlarem de descobriments. Abans, però, igual que fem el nostre podcast, que si no l'heu escoltat, feu els ulls de Clio, l'Albert es posarà una mica intens, que li agrada, i ens dirà alguna cosa més de l'arqueologia, que si no s'enfade perquè no el deixo parlar suficient.
Vinga, doncs que no s'enfadi. Endavant, Albert.
Ho dic molt, molt ràpidament. Tot i que ara parlarem de descobriments, i sobretot de descobriments casuals, abans hem de deixar clar que la majoria de descobriments no són casuals. Són fruit d'anys de recerca, investigació i treball, sobretot en el món de l'arqueologia. I si cada vegada és una obra pública, una prospecció o un fenomen meteorològic, pot fer aflorar unes restes desconegudes. Però això no és la tònica habitual i que, si passa això, el descobriment dona pas a un minuciós treball d'excavació realitzat per professionals.
Et veig una mica preocupat, Albert, i crec que és perquè vol remarcar que no ens podem comprar un detector de metalls i anar allà a l'Indiana Jones, no? Vull dir que és una cosa una mica més seriosa.
Exacte, com que ara ve Black Friday, no us compreu un detector de metalls perquè heu de saber que té moltes limitacions això i us semblarà gruixut el que diré ara, però extreure un objecte d'un jaciment és un delicte.
Està, què dius?
Està tipificat i penal. Més enllà de moralment ni de ser un atemptat contra el patrimoni arqueològic, perquè al final l'únic que fas és expoliar arqueològicament un jaciment, i que sí que pots aconseguir un objecte valuós o estèticament bonic, però l'estret del seu context. No sabem ni la procedència, ni la societat o l'individu que el va produir, ni el podrem interpretar correctament.
Però en el fons, vull dir, també podria ser que a vegades per casualitat els trobéssiu. No sé si vosaltres creieu en la sort o la casualitat o que això podria passar-vos.
Home, vamos, jo no. Jo crec que podria ser, eh? Hem llegit alguna notícia de trobades curioses a les cases o a altres llocs, però en aquest cas jo no vaig esperant a la vida a trobar una troballa arqueològica. No.
És poc freqüent.
En general no et passa. Però avui venim a parlar una mica d'això. I és que hi estava pensant jo fa pocs dies... I no t'ha passat mai, Rafa, allò de que estàs fent una cosa, no et surt bé, no tens el resultat esperat, però tens tanta sort... que dona un resultat molt millor i diferent del que volies.
Sí,
per exemple, estàs a
això, aquí al camí ens passa molt. Veig que se'n va tot a pique. Veus? I de sobte la cosa millora, com qui no vol. Sí.
A mi em va passar que estava cuinant, fent una receta que no havia intentat mai, no em va quedar igual que l'Instagram, òbviament, però em va quedar bastant bé. I llavors vam pensar amb l'Albert que podíem parlar d'això, no?
Doncs parlarem això, de descobriments accidentals, que formen part del nostre dia i de la història, i ens posaríem les mans al cap si sapiguéssim el munt de coses que l'humà ha descobert sense voler. Per tant, serà una secció més distesa, amb menys contingut històric, però igualment curiosa.
Vinga, Albert, fot-li.
La serendipitat és un descobriment casual o imprevist. Com us explicava, això és del que parlarem avui, i començarem per un dels grans descobriments de la història. Segurament el descobriment en majúscules, que és quan Colom va descobrir Amèrica. Tot i que potser no seria el terme correcte, perquè abans de Colom ja hi havien arribat altres personatges, per tant podríem parlar de l'arribada de Colom a Amèrica, més que descobriment. El que sí que podem afirmar és que l'arribada de Colom a Amèrica va ser tota una serendipitat.
Vens amb un vocabulari intens, trobo. Potser no coneixeu aquesta paraula de l'insti, però que el que segur que sí que us havien explicat és que Colom va embarcar-se amb la Pinta, la Niña i la Santa Maria per anar a les Índies. Són noms que queden, oi que sí?
Sí, i tant, aquests noms tenim al cap tothom.
I també segur que us van explicar que ells buscaven una nova ruta per viatjar fins a Àsia sense haver d'anar fins al cap de la Bona Esperança, a Sud-àfrica i tornar a pujar. Vaja, ell el que volia fer era no donar tota la volta a Àfrica per anar a comerciar a Àsia. Volia anar de cara a la idea. I ell pensava que podia arribar a Àsia per l'oest a través de l'oceà Atlàntic. Segons ell, era una empresa del tot viable. Tot i que no es coneixia la mida del mar que hi havia més enllà de Finisterre, Colom tenia clar que si anava viatjant i acabaria arribant. Allò tira milles, saps?
Sí.
Clar, qui es podia pensar que entre Espanya i Àsia no hi havia res més que aigua? Doncs com ja sabem tots, abans d'arribar a les Índies va topar amb unes costes amb les quals no hi comptava, que era el continent americà, conegut per nosaltres avui en dia amb aquest terme. Van batejar aquell territori, l'expedició de Colom, com les Índies Occidentals, perquè, de fet, els historiadors creuen que Colom va morir sense ser conscient que havia arribat a un continent totalment diferent i desconegut per la civilització europea de l'època. Per tant, és el primer exemple del que estem parlant, i és un exemple molt conegut. És un descobriment involuntari i accidental.
Doncs alguna cosa ens havia arribat, i també del huevo de Colón. Més coses, perquè ara parlarem d'un invent que és molt recent, Albert.
Exacte, parlarem d'un electrodomèstic que a més és dels més utilitzats a la casa. Viatgem fins a la Segona Guerra Mundial.
Vinga.
En aquella època, els científics comencen a utilitzar la tecnologia del microones. Els científics britànics feien servir les ones magnètiques als seus radars per localitzar els bombarders alemanys abans que arribessin a Anglaterra i així poder salvar el màxim de vides possibles.
Sí.
El 1945, l'any del final de la guerra, un enginyer nord-americà de nom Percy Spencer estava treballant amb un magnetró. Un magnetró és un tub que genera microones. I de sobte es va adonar que quan caminava per davant del magnetró i activava les microones en qüestió, la barreta de xocolata que duia a la butxaca es fonia.
Ja veus.
Se li desfeia. Va flipar, evidentment. I com tot bon científic, va estirar del fil, va fer recerca d'aquell estrany fet. Primer va experimentar amb blat de moro, i pam, amb les microones es tornaven bitxpetes.
Això ha arribat fins a nosaltres, lo del blat de moro i les microones.
I després va provar amb un ou dur. Engegava les microones i l'ou explotava. Spencer va inventar el primer forn microones. Els primers models eren molt grans i poc pràctics, però a partir dels anys 60 l'invent va arribar de forma massiva a les famílies estadounidenques i després, més enllà, va arribar a tots nosaltres.
Sí. Doncs ara ens mirarem el microones amb uns altres ulls. Aquest invent m'agrada molt. Marc, el velcro. Estem parlant del velcro.
Sí, i de fet, és un invent que no dista gaire històricament de l'època de la que ens parlava l'Albert.
Sí.
No marxem de la dècada dels 40, però anem cap a Suïssa, un territori neutral. No hi havia guerra allà. Això sempre ho sabem, que els suïssos, doncs,
ja,
sempre
tenen,
neutrals.
Tenen això, sí.
Allà hi tenim un enginyer, que és Georges de Mestral. Mestral era molt aficionat a l'excursionisme. Tu, Rafa, vas d'excursió habitualment?
No, però aquí a la casa hi ha gent que ho fa. Jo ho faig de manera espiritual, podríem dir. Suport moral.
Doncs si estiguessis a Suïssa, segurament estaries una mica més empès a anar a fer excursions, perquè amb aquells paisatges, muntanyes, llacs, qui no és excursionista?
Ja.
I Georges de Mestral, aquest enginyer, acostumava a anar amb el seu gos a les caminades. Un dia després d'una excursió va trobar-se a la seva roba i al pèl del seu gos una matèria que costava molt de treure, que s'havia enganxat. Aquests filets enganxosos que es va trobar a la roba i al pèl del gos tenien forma com de ganxos petits i s'adherien a tot amb molta facilitat, a qualsevol cosa que estigués en contacte amb allò, i quan ja va haver aconseguit arrencar tots aquells petits fils de la seva roba i del gos allò, després, 20 minuts després, va examinar-los, perquè era un tio molt curiós, i va descobrir que els ganxets s'unien a tot allò que tenia una estructura en forma de bucles, i una estructura igual que es anava repetint. Mestral va utilitzar el seu cervell d'enginyer, és a dir, si jo hagués fet això no hauria arribat tan allà com ell, però ell, per sort, era enginyer,
segurament,
i va donar a un tros de vellut la forma dels petits ganxets, i va veure que allò enganxava, i sense saber-ho, el que acabava de fer era crear la veta adherent, més coneguda, com tu has dit, Rafa, al principi, com a Velcro, que és un nom comercial, aquí la segona curiositat, que neix de la combinació de dues paraules. La paraula vellut, vel, i crochet, que és cro. Velcro, crochet vol dir ganxet. L'invent de Mestral va tenir tant d'èxit que abans que s'implementés a la roba de la gent, com ara ho tenim, la NASA, els Estats Units, els astronautes, el van fer servir a la roba dels astronautes, dels propis que anaven a l'espai. És curiós, no?
Sí. Molt curiós, molt curiós. I realment, jo crec que ha canviat la vida sense adonar-se aquest invent de milers de nens i nenes a les escoles que fan servir el Velcro absolutament per tot. Escolteu...
I no tant nens, també de grans, hi ha gent que li salven la vida.
De grans també. Marc, Albert, escolteu, em quedo amb ganes, això és una llàstima, el proper dia, prepareu el que prepareu, començarem per aquí, de saber la història de la Viagra. No perquè jo, en fi, tingui una curiositat especial per res, sinó perquè em crida l'atenció. D'acord? Comencem per aquí el proper dia.
Va, ens ho guardem al calaix.
Marc Sagués, Albert Colell, els ulls de Clio a Radio Estel. Moltes gràcies per estar amb nosaltres i cuideu-vos, nois. Fins la propera.
Vinga, una abraçada.
Abraçada. Nosaltres, que hem de recollir. A punt d'arribar... Estic bé, tot bé. A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dilluns de la segona temporada de Camins, amb un home que té més ego que Cristiano i Mbappé junts per Catalunya, Ferran Catevila a la producció, Carla Buigas per a Juventí Balcells, avui també amb la col·laboració especial de la Judit Caselles a la redacció. La nostra segona vida, la virtual, és a les mans de Maria José Mendoza i la clau de tot plegat. Paula Moreno a les 10 de soia, el muntatge musical, estrena jaqueta, Paula li queda molt bé, és molt del seu estil, li queda fantàstica. Ara de seguida, més informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí. Ara escoltareu el Pol en res. Haurà dormit bé? No haurà dormit bé? Segur que ho noteu pel seu to. I pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de dilluns. Nosaltres, que ho deixem aquí, però demà més Macedònia, més Ràdio Nocturna, més Ràdio Eclèctica. Farem camins, cuideu-vos.